Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, joves amb fe.
¿Por qué pensáis en Dios durante el día?
Sobre todo, te acuerdas de Dios cuando lo pasas mal. Es triste, pero normalmente es así, porque cuando te pasa algo que no te gusta, pues lo más normal es decir, ¿por qué me está pasando esto? O sea, tiene que tener algún sentido. Y son los momentos en los que más te sueles acordar de Dios, pero yo creo que deberíamos pensar un poco más y no solo fijarnos en lo malo, sino dar gracias por todo lo bueno que tenemos todos los días.
Joves amb fe, els dissabtes a 8:15 de la tarda amb David Medrano.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Viu la 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya. Fins al 15 de desembre t'esperen 14 de les millors produccions d'enguany de temàtica espiritual, subtitulades en català i presentades per professionals del cinema i la diversitat religiosa. 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya, organitzada per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Filmoteca i l'obra social La Caixa. Tota la informació a radioestel.cat.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
9:02 a la Catalunya o a l'Andorra. Salutacions, com sempre, a tota la gent que també ens seguiu i ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu després del programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el ressò que ha tingut, o han tingut les paraules que pronunciava ahir al Bàsquet al Dia Jaume Pons Arnau, exentrenador del Guipúscoa Bàsquet, a la seva primera entrevista des que fos destituït el passat dimarts. Fins i tot, em comenta Alejandro Gaitán, que Pons Arnau ha estat tendència a Twitter a Barcelona al llarg del dia d'avui. I no és per menys, perquè ahir el tècnic català deixava les coses molt clares. Tant és així que reconeixia haver estat 6 mesos sense cobrar.
El club ha decidit que el canvi que s'havia de fer era jo.
Et va sorprendre la decisió del club?
Sí, no.
No te l'esperaves, eh?
No. Creia que estàvem treballant en una sintonia adequada.
Estàs dolgut?
De veritat, no, molts entrenaments sense condicions adequades. Al final, perquè tot això funcionés i perquè realment aquest camí fos el correcte, jo havia de tindre la potestat i suport total, no?, de la direcció esportiva del club. Va ser evident que no l'he tingut. Jo sigut entrenador en aquest club que ha estat 6 mesos sense cobrar.
Doncs 6 mesos sense cobrar és una autèntica barbaritat i és un reflex de la crua realitat que es diu en el món del bàsquet, ja sigui ACB, ja sigui l'Eport o d'altres categories. I ja no només afecta als jugadors, a molts jugadors, sinó també als entrenadors o a qualsevol persona que faci feina per un club. Per sort, en el cas de Jaume Pons Arnau, ha acabat una etapa cobrant fins al darrer cèntim, que és, de fet, com hauria de ser. Però veurem com acaba el món del bàsquet i de la cistella, perquè realment la situació que es viu és realment complicada. Però en tot cas, el que està clar és que tothom es mereix cobrar per la feina feta i a final de mes. Això és Bàsquet al Dia, amb la Marianela Duarte al control, l'Alejandro Gaitán a la redacció i el Xavi Pagán a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al Dia. Què tal?
Molt bé, Xavi. 9:04, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Per cert, ja posat des d'aquí, agrair a tots els mitjans que avui s'han fet ressò de les paraules de Jaume Ponsarnau al bàsquet al dia d'ahir dijous. Dit això, hem de parlar de l'Eurolliga. Tenim el Barça-Lassa disputant el seu partit de la 8a jornada de la primera fase des de 8:45 a la pista del Panathinaikos. Alejandro Gaitán, bona nit. Hola, bona nit.
Bona nit.
Ara sí, com van les coses?
Doncs final del primer quart i el Barça que guanya l'OACA per 21-22. Recordem, està jugant Samardo Samuels, ha tornat, i són baixa, evidentment, com cada partit d'Eurolliga, Marcus Eriksen i Diagne.
Doncs el Barça-Lassa ja classificat pel top 16 de l'Eurolliga, que busca avui una victòria. Seria la setena, totes 7 consecutives, que li asseguraria la segona plaça del grup C, en aquesta pugna que té amb el Lokomotiv Kuban per fer-se amb la primera posició, un Lokomotiv Kuban que avui ha perdut sorprenentment el seu partit d'aquest grup C, la derrota del conjunt rus davant de l'Stelmet Cieronagora per 51-66. De fet, parlant de la classificació del Barça-Lassa, dels quatre equips ACB que competeixen a l'Eurolliga, 3, Barça, Unicaja i Baskonia, ja estan classificats per la següent fase. Queda el Madrid, i ahir el conjunt blanc va salvar el primer match ball derrotant el Fenerbahçe per 90-83 en un nou partit d'infart que es va resoldre en els darrers minuts i els blancs remuntant un partit que se'ls va posar molt, però que molt coll amunt. Després del partit, això deia Pablo Lasso.
Creo que hemos ido creciendo mucho durante el partido. Muy contento por la victoria. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y por las circunstancias en las que nos encontrábamos, debo, como he dicho al principio, felicitar en palabras mayúsculas a mis jugadores hoy.
Un tècnic que no dubtava que els seus jugadors respondrien a les necessitats del partit.
Estaba tranquilo, porque les veía a los chicos muy concentrados, han sido capaces de hacer muchísimo esfuerzo en situaciones muy de desventaja, con jugadores muy agresivos en el uno contra uno. Hemos igualado el rebote después del inicio tan malo que habíamos tenido en ese aspecto. Y en ese sentido yo estaba tranquilo de la respuesta de los chicos hoy. Desde luego, en la mezcla de corazón y cabeza, pues hoy desde luego el corazón ha tenido mucha importancia.
Un Lasso que reconeix que jornada rere jornada cada vegada veu millor l'equip.
Creo que el equipo lleva tiempo jugando bastante mejor que al inicio de la temporada. Yo les veo en el día a día y creo que del equipo que teníamos en octubre, con jugadores nuevos, jugadores lesionados que entraban, el tema de Jeff, la situación del verano, yo creo que el equipo está creciendo, independientemente de los resultados.
Las declaraciones a Pablo Lasso, després de la victòria in extremis d'ahir davant del Fenerbahçe. I els jugadors que van dir després del partit d'ahir, Alejandro?
Felipe Reyes fent referència als 28 punts que van rebre en el primer quart, parla de la importància de millorar en defensa.
Si queremos pasar al top 16, tenemos que defender como hemos hecho en los tres últimos cuartos y no dejar que los equipos nos anoten tan fácil. El primer cuarto, pues ellos han estado muy bien desde la línea de tres, han estado muy acertados, han cogido rebotes, nos han sacado ventaja, pero luego hemos conseguido frenarles.
JC Carroll destaca la entrega de tots els jugadors.
Cada uno que entró en la pista dejó su corazón, todo su esfuerzo, y al final con eso pudimos sacar el partido. Como todos los años que llevo aquí, ese siempre ha sido la clave de Real Madrid, que tenemos que enfocarnos mucho en la defensa y poner mucho energía y todo eso para que podamos ganar.
I per la seva banda, Sergi Llull reconeix que el Real Madrid es creix en partits com el d'ahir.
Creo que bueno, ha sido un partido muy duro contra un grandísimo equipo y creo que todos juntos, con el apoyo increíble de la afición también, pues hemos podido conseguir una victoria que necesitábamos y seguimos vivos. Yo creo que este equipo está acostumbrado a jugar finales, ¿no? Y los partidos que nos quedan ahora son finales para pasar a top 16, partidos que no se pueden perder y creo que el equipo se crece ante estas situaciones y hoy lo hemos vuelto a demostrar.
I els millors d'ahir, Ayon amb 15 punts, 5 rebots, 19 de valoració. Felipe Reyes amb 13, 6 rebots i 18 de valoració. Llull va anotar 17 punts, tots en la segona meitat, i destacar també l'actuació del jove Luka Doncic, de 16 anys, 6 punts, 3 rebots i 8 de valoració, i tirant del carro durant els 17 minuts que va estar en pista. Pel Fenerbahçe, Jan Vesely li va ser el millor amb 20 punts, 7 rebots i 21 de valoració. Selko Obradovic, el tècnic del conjunt turc, explicava el perquè de la derrota.
És por ello porque nuestros jugadores claves en segundo tiempo han jugado muy mal, pero muy mal. Y algunos también despistes ofensivamente, defensivamente, todo hecho mal. Así que enhorabuena a jugadores de Madrid, muy agresivos, una victoria importante para nosotros. Nosotros seguimos nuestro plan, que era entrar en top 16.
Les 9 i 10. Marxem a Madrid. Compañero de Planeta ACB, Javi Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Yes.
Lo que está sufriendo la afición del Madrid esta temporada en la Euroliga,
Bueno, lo que está sufriendo todo después de los últimos años en que parecía que la fase regular era un trámite y ahora pues se ha dado cuenta de que no es tan trámite. También, como decía, Lasso sirve para valorar el trabajo. Yo no sé si de esto el Real Madrid saldrá reforzado o si tendrá más problemas para el top 16, pero ahí se le muestra un poquito lo que es la competición en sí. O sea, tú puedes tener una primera fase horrible, meterte en el top 16 y poder ser campeón de Europa con esto de que nos arrastran las derrotas. Y sí que es verdad que es una situación que el Real Madrid no estaba para nada acostumbrado, ni el Real Madrid, ni la afición, ni nada por el estilo.
Soy de la opinión, Javi, que si el Madrid pasa, y que de hecho el vestuario del Barça cree que el Madrid va a pasar al top 16, porque sería lo más lógico, siendo como es el vigente campeón de la competición, pero que si el Madrid pasa, esto le va, va a salir reforzado,
Bueno, yo creo que le ha servido sobre todo de experiencia y le ha servido, aparte de todo lo que se diga del cansancio y todo eso, que es cierto que existe, porque el Real Madrid no ha tenido una pretemporada al uso, lo que sí es verdad es que le habrá servido para mentalizarse de realmente lo que hay que, cómo hay que jugar cada uno de los partidos, sea el rival que sea, y que en una competición como esta no te puedes fiar, ya te llames Estrasburgo o te llames Bayern de Múnich o incluso Fenerbahce, que ayer parecía que lo tenía hecho con el primer cuarto y luego al final, pues fíjate, te pega un arreón así, bueno, un jugador que parecía que estaba medio lesionado como es Sergi Llull y te mete 17 puntos y te puede dejar acabado. Que puede valer para es, pues es muy probable, sobre todo porque todo lo que siempre hablaba el Real Madrid habla de que ellos cuando realmente van a empezar a demostrar su nivel es a partir de enero. Y como bien hemos oído ahora mismo con Lasso, él, aparte de la victoria que han necesitado, sí está notando que están creciendo como equipo. Ellos por lo menos dieron demostración de conjunción. O sea, otra cosa es que habrá habido fallos, pero sí que se notó que ante las bajas que tenía el Real Madrid, que la verdad es que no eran nada fáciles, como la de Rudy, como es la de Trey Tonkins, que hizo la rueda de calentamiento, no jugó ni un minuto. Así que la verdad es que el equipo, todos los que salieron, aportaron mucho tanto al banquillo como los titulares.
Sí, porque estamos a diciembre, solo es diciembre, y Madrid ya está jugando auténticas finales. ¿Y qué finales? ¿Qué partidos? Es que se está jugando la vida en diciembre.
No, esperamos, absolutamente. O sea, es que tú no te puedes imaginar lo que sería no solamente a efectos del equipo, sino a todo lo que se mueve con un Real Madrid en Eurocup. Vamos, parece una chorrada, pero es que hasta te afecta hasta para donde juegas, porque el Barclays Center es un recinto que está preparado para jugar los jueves y viernes, día de Euroliga, y que incluso podría hacer que el Real Madrid se moviera a jugar a otro sitio de no clasificarse.
O sea, si el Madrid queda eliminado y se va a la Eurocup, ¿no podría jugar en el Barclays? Center.
En el Barclays Card Center sería el Palacio Todavía, como esto le llamo.
Sí, más fácil.
Sí, tendría, ayer me lo dijo un miembro de ID del Barclays Card Center, diciendo, claro, y es que es verdad, tú te coges la agenda y es la agenda está hecha en relación a jugar jueves o viernes Euroliga, en base de calendario, porque te puedes encontrar un concierto el miércoles, un concierto el martes, en fecha de Eurocup, y eso podría ser que el Real Madrid, de meterse en la Eurocup, pues tuviera que jugar en la caja mágica, que era concretamente lo que tengo ese empleado. Yo no te digo aspectos televisivos, por ejemplo, Movistar Plus, lo que le afecta, porque Barcelona tiene su propio público con Sport3, me parece que es quien lo echa, lo mismo le pasa al Baskonia, con lo cual se quedaría solo con, entre comillas, con Unicaja. O sea, que tú fíjate lo que desemboca, no solamente deportivamente, que un equipo como el Real Madrid no se clasificara para el top 16.
Y la semana que viene, viernes que viene, para ser exactos, segunda final, penúltimo partido de esta primera fase en Múnich, en la pista del Bayern, sin Rudy y con jugadores realmente tocados, ¿no, Javi?
Sí, realmente, bueno, habrá que ver cómo se recupera el Chapu Nocione, que no va, que va a ser baja para el partido contra Lucas Murcia, que por lo visto ha sufrido una especie de un golpe en el hombro que le ha dejado tocado y que se le va a dar reposo para el partido de ACB y esperar para ver si se recupera. También estamos atentos porque por ahí nada más que se rumorea, bueno, se rumorea casi oficialmente un fichaje de un ala pívot de general, concretamente Maurice Endur, un jugador que hemos visto contra la selección española en la ruta que hicieron antes del Eurobasket, cortado por los Dallas Mavericks en su día, y todavía, ya te digo, no existe oficialidad, pero todos los rumores parece que va a ser así. Un ala pívot que realmente iría a jugar pues la posición de 4-5, tipo, para que la gente lo sepa, tipo Tonkins, pero mucho más dentro del aro a la hora de jugar y de chocar, más con más movimiento de espaldas al aro.
Bueno, pues veremos qué pasa con el fichaje y qué pasa la semana que viene, pero que la afición del Madrid se prepare para otro partido de infarto, sí, sí. Javi, porque va camino de ello, va camino de ello.
Efectivamente.
Javi, un abrazo, gracias, como siempre.
Tanto para vosotros,
hasta luego. Con Planeta ACB, aquí al Básquet al Día. Doncs amb la victòria d'ahir al Madrid, que ha tret endavant, ha tirat endavant la primera final, encara li queden dues més per superar, si vol, hasta el top 16, Pablo Lasso.
Clasificatoriamente en Europa, pues estamos apretados. No ya nada, hemos logrado una victoria, pero sabemos que todavía tenemos trabajo por delante si queremos entrar en el top 16.
I com li van les coses al Barça-Atenas, Alejandro?
Doncs pitjor que fa 5 minuts. Al segon quart queden 5:53 per arribar al descans i el Barça que perd 30-24.
I fem un cop d'ull ràpid a la vuitena jornada de l'Eurolliga.
El grup A, ahir el Real Madrid 80, Fenerbahçe 73 en joc. Zerbena es ve de Kimki i Estrasburg-Bayer. Ara mateix, Fenerbahçe classificat, Kimki, Bayer i Estrella Roja acompanyarien a l'equip turc. El grup B, Cedevita Zagreb 75, Anadolu Efes 81, Laboral Kutxa 92, Limoges 56 i Olympiacos 73, Milà 63. Classificats pel top 16, Olympiacos, Baskonia i Efes. Ara mateix, Cedevita Zagreb seria quart. El grup C, el grup del Barça, Zalgiris Kaunas 74, Pinar Carcillaca 52. Aquesta tarda, derrota del Lokomotiv Kaunas 51-66 davant l'Estelmet Gelona Gora. I en joc el Barça a la pista de la Panathinaikos, ara mateix que perd 30-27. Classificats pel top 16, Barça, Lassa i Lokomotiv acompanyarien Panathinaikos i Zalgiris Kaunas. I del grup D, Sassari 74, Maccabi 76, Bamberg 80, CSKA 100. I l'Unicaja està en joc, està guanyant a la pista del Darussafaka 43-48. Unicaja, CSKA i Bamberg classificats, Darussafaka seria quart.
Doncs anem amb més coses, anem amb la novena jornada de la Lliga Endesa, que ens depara molts partits interessants, i el Bages. Per exemple, tenim un ICL Manresa, Barça-Lassa.
Bàsquet al dia. Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs anem amb la novena jornada de la Lliga Endesa, que es començarà a disputar demà dissabte a 7:45 al Montaquí Fontlabrada contra el Bilbao Bàsquet, i a 9:00 al Morabanc Andorra, que rep el Retabet.es Guipúscoa sense Jaume Ponsarnau.
L'equip andorrà rep el cue de la classificació amb tots els seus jugadors disponibles, però Joan Peñarroja deixa clar que no hi ha partits fàcils.
Tots aquests partits en els que tothom pensa que són partits que nosaltres hem de guanyar sí o sí, són els partits més difícils, són els partits més complicats i són els partits en els que ens hem portat grans decepcions, amb la qual cosa nosaltres venim d'una derrota, estem en una situació que ens agradaria i que volem que sigui millor, i el partit de demà és un molt bon partit perquè aconseguim una victòria.
Per diumenge a 1:00, en el carrusel de Movistar Plus, Real Madrid toca Múrcia, Sevilla, València Bàsquet, Herbalife Gran Canària, Rio Natura, Montbus Obradoiro i el Fiat Juventut Unicaja.
Salva Maldonado, que comptarà amb el dubte d'Ousmane Drame amb problemes al turmell, confia en aprofitar el partit d'Unicaja entre setmana per sorprendre un rival directe per la Copa.
Ja ve de dues experiències negatives després de la Lliga, però nosaltres intentarem que sigui la tercera. Intentarem jugar bé, intentarem fer un bon partit. Nosaltres guanyar es donaria una altra vegada oxigen i ens permetria seguir la classificació a llocs bons i, evidentment, deixaríem aquest rival a posicions una mica més enrere, encara que sigui molt d'hora.
Més partits, diumenge a les 6 a Laboral Cucha Baskonia Iberostar Tenerife i a les 7 en directe per Teledeporte al derbi ICL Manresa Barça Lassa.
El Bages deja Musli no s'ha entrenat durant tota la setmana, però en principi jugarà per Ibon Navarro. El partit és clau per provar el seu equip al nou Congost davant un rival d'Eurolliga.
Esta semana ha sido exactamente igual que la anterior y que la anterior y que la que vendrá después. Sí que sabemos que viene el Barcelona, que es el primer partido de un equipo, digamos, de Euroliga en casa y, bueno, nos apetece vernos con un equipo así en nuestra casa, ¿no? Y nos hemos visto fuera, lo que hemos hecho no nos ha gustado y, bueno, ahora a ver si somos capaces de competir.
Doncs els darrers 12 derbis han acabat amb victòria blaugrana. L'última victòria manresana es va produir a la jornada 27 de la temporada 2008-2009, en aquell històric partit de les quatre pròrrogues i que va acabar amb un espectacular marcador de 122 a 117. A més de Xavi Pascual, d'aquell partit només repetiran diumenge sobre el parquet del nou Congost dos jugadors, dos escortes, Juan Carlos Navarro i Román Montañez. 9 i 21 minuts. Hola, Román, bona nit.
Hola, bona nit.
Suposo que tens molt present, no?, aquell 122 a 117.
Bueno, va ser un partit molt, molt llarg, però un partit amb moltes alegries. Guanyar un rival tan fort com és el Barça i bueno, després de quatre pròrrogues, que vulguis o no, sempre t'exigeix molt més, doncs, bueno, sí que va ser un gran moment.
Són 12 victòries consecutives al Barça. Hi haurà una tretzena o no?
Esperem que no. Està clar que el Barça és un grandíssim equip, o sigui, no es pot dir el contrari. Nosaltres volem fer les coses bé, intentarem jugar el millor que puguem i intentar posar-los en problemes. Sabem qui són, però bueno, nosaltres a casa esperem que amb la nostra afició puguem fer un bon partit.
Sí, perquè s'espera, si no un ple, pràcticament un ple al nou Congost diumenge, eh?
Sí, segurament que sí. A la gent li agrada aquests partits, veure un rival amb molt de nom i bueno, volen veure també de què som capaços, a veure si podem donar una bona alegria a la nostra afició i nosaltres el que hem de fer és intentar-ho de totes les maneres possibles.
I un Barça que està jugant en aquests moments a Atenes. Com va la cosa, Alejandro?
Doncs queden 3 minuts per arribar al descans i ara mateix perd 36 a 31.
En el partit d'avui, en aquest cas juga el Barça-Lassa, Román, en aquest sí que us aniria bé que juguessin 4, 5, 6 o més pròrrogues, no?
Sí, bueno, ells estan acostumats a jugar aquests partits entre setmana i tenen una rotació molt llarga, un equip molt complet i no crec que els hi passi factura, no? Jo crec que ells, bueno, tenen ja aquest costum de jugar aquesta Eurolliga i no crec que arribin pas cansats aquí, i més sent diumenge a la tarda. Si fos poder diumenge matí, doncs poder sí, però sent diumenge a la tarda segur que vindran ben descansats.
Sí, però amb el viatge, menys de 48 hores entre un partit i l'altre, a diferència de vosaltres, que heu tingut tota la setmana per focalitzar els esforços, no?, en el partit de diumenge. No sé si creus que...
Bueno, intentarem aprofitar-ho, però està clar que crec que, ja et dic, van sobrats de plantilla, i si venen aquí, nosaltres el que hem de fer és donar el nostre 100%, i si podem aprofitar que estan una mica més dèbils, doncs millor. Però, tot i així, és un rival d'una entitat molt, molt gran i que bueno, vindrà aquí a intentar emportar-se el partit com està fent les últimes jornades.
Guanyar el Barça seria massa, no?
Seria maco, seria pues, bueno, una confirmació a l'equip de que estan fent bé les coses i lluitarem perquè així sigui. Ara ens ve un calendari una mica complicat i per què no, no? Nosaltres ho intentarem, tenim ganes, estem treballant, jo crec que estem treballant bé i bueno, a casa amb la nostra afició intentarem donar-ho tot com venim fent.
Si jugueu molt bé, Román, amb això creus que seria suficient per guanyar el Barça-Lassa?
No, està clar que si els dos equips juguen molt bé, tenim les de perdre, i és així. Llavors intentarem que ells no ho facin tan bé i que nosaltres ens sortim les coses rodones. Això seria essencial per tindre l'oportunitat de guanyar el partit.
Què destacaries d'aquest Barça-Lassa, que a diferència de la temporada passada destaca pel talent, òbviament, però també pel seu físic, no?
Sí, sobretot tenen jugadors a dintre amb un físic molt... molt, molt, molt alt, no? I això sempre amb els rivals els està donant problemes. Jo crec que, a més, tenen una rotació molt, molt àmplia i qualsevol que entra al camp pot decidir, no? La qualitat dels jugadors és altíssima i, bueno, s'està demostrant, no? Han començat molt bé. Jo crec que altres temporades semblava que no acabaven d'arrencar fins al gener i, bueno, s'està veient que estan jugant a un nivell alt. Però, bueno, és un tot. Al final, quan t'enfrontes a equips tan grans, tenen tants i tants recursos, que, bueno, has d'esperar de tu fer molt bé les coses i que ells no els hi surtin tan bé, però també, clar, que sigui per culpa teva.
Musli està tocat del genoll, però jugarà, no?
Sí, jo diria que sí. Va tindre un petit esquinç o alguna cosa així, però ell vol estar i esperem que estigui per diumenge a la tarda. Encara queden un parell de dies i per nosaltres és important que estigui.
Home, no ens pot privar del duel d'MVPs, Musli i Tomic, que aquí poden sortir espurnes.
Sí, està clar que estan fent una molt bon inici de temporada els dos jugadors. Per nosaltres, en Dejan és un jugador molt, molt important perquè ens dona una consistència interior molt gran. I, bueno, clar, sent un jugador tan important, ha d'estar dintre de l'equip perquè nosaltres tinguem més possibilitats.
I aquest Isele Manresa, Roman, 4 de 8, per trobar un millor inici hem d'anar fins a la temporada 2003-2004 amb un 6-2 després de 8 jornades. Com t'expliques? Quin és el secret d'aquest Manresa?
Bueno, jo crec que està en el treball. La gent que ha vingut té ganes de treballar, la gent que ha vingut té ganes de demostrar que ve aquí a aquesta lliga perquè és molt vàlida i intentem, pues, que el grup sigui bo, tant de treball com a fora, i, bueno, tenim un bon ambient, no? Ja sigui tant de treball com fora de la pista hi ha bon ambient i crec que això fa que tot sigui una mica més fàcil. Està clar que vindran èpoques pitjors i ara tenim un calendari difícil, però el que hem de ser clars és que, bueno, hem de mirar per l'equip, cadascú de nosaltres ha de mirar per l'equip, per el que sigui millor, i de moment pues, s'està fent.
Bueno, no sé si saps que igualaràs a Jordi Villacampa aquest diumenge amb 506 partits a la CB.
Ho he llegit, em sembla que ha sigut a Twitter perquè ho ha posat al club, però no en tenia ni idea. Bueno, doncs mira, un partit més, no?
Un partit, no sé quants. Exacte, una xifra més.
Sí, no sé quants en queden, però intento disfrutar-los tots els màxims perquè sé que no queden masses, no? N'he jugat molts més dels que em queden, llavors intento disfrutar de tot en general, no?
Molt bé, doncs Roman Montañez, molta sort per diumenge, a veure què passa en el derbi, i gràcies per passar-te pel bàsquet al dia, eh?
Vinga, moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé, una abraçada.
I tancarà la novena jornada de la Lliga Endesa, el partit que es jugarà a 7:45, en directe per Movistar Plus, entre el Movistar Estudiantes i el CAI d'Andreu Casadevall.
Viu amb Ràdio Estel.
Cada dia.
Cada dia.
Cada dia.
Cada dia. Bàsquet al dia. Amb Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers. De gent que comparteix l'esforç. Que s'emociona amb una jugada. Que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I pel que fa a les competicions fet del cap de setmana, l'Aleport disputa la 11a jornada des de 9:15. Està en joc el Planassa Navarra Força Lleida. Per demà, a 7:15, Prat Palma. I a 8:00, l'interessant Barcelona B, quart, amb 7 victòries contra el líder Palència, amb 9 i una sola derrota. L'Alep Plata, 10a jornada. Demà a 7:00, Tarragona Getafe. A la Lliga Femenina, 11a jornada. Demà, Gran Canària, Unigirona, 7:00. I Cadí, Seu, Campus Promete, 8:15. Jornada en la que Perfumeries i Unigirona poden certificar la classificació per la Copa de la Reina. La Lliga Femenina 2, 10a jornada. Sant Adrià, Segle XXI. I Andratx, Lima, Horta, Barcelona. Posem el punt final, passem per Atenes. Alejandro, com el partit del Barcelona?
Doncs queda menys d'un minut per arribar al descans. Ara mateix el Barça, que només perd per 5 punts. Hem arribat a perdre per 7, 40-35.
I encara dir-vos que Kyle Kuric ha abandonat l'hospital per començar amb la seva recuperació i tornar a les pistes el més aviat possible. I a la NBA, derrota dels Memphis, 83-103. Davant dels Spurs, amb 15 punts i 8 rebots de Marc Gasol. Per demà dissabte, els Warriors buscaran el 21-0 a la pista dels Raptors, Bulls, Hornets o Wolves, Blazers. Ho deixem aquí, gràcies a la Marianela Duarte al control, a Alejandro Gaitán a la redacció, al Xavi Pagant a la producció. Tornem dilluns, bon bàsquet i bon cap de setmana.